La revàlida de Conrad García és a la Dani Jarque.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Divendres 17 de gener del 2025. El tècnic del filial torna a dirigir aquest diumenge a les 4 al primer equip del Centre d'Esport Sabadell en el duel de Lliga davant l'Espanyol B. Un desplaçament complicat, no ens enganyem, per intentar deixar enrere la ratxa de 7 jornades consecutives sense guanyar la segona federació. Tornarem avui a fer servir l'argument d'ara fa un mes aproximadament. Tant de bo el triomf a la Copa Catalunya, amb l'afegit de ser un derbi a Terrassa, sigui l'impuls necessari per esvair aquests fantasmes a la Lliga. Seria poètic, tot s'ha de dir també, que el tècnic de la casa acabés traient les castanyes del foc i sumés dues victòries balsàmiques, i tot plegat abans de tornar a partir de dilluns a les seves funcions a el filial, perquè no ens enganyem, el nou tècnic del Centre d'Esports és en camí i totes les mirades, a hores d'ara, apunten cap a la figura de David Movilla.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Acabem la setmana amb la Rocío García, al control de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que ahir es van completar els vuitens de final de la Copa del Rei amb la victòria polèmica a la pròrroga del Real Madrid 5-2 contra el Celta. També va passar Osasuna, que va guanyar 2-3 a Sant Mamés contra l'Atlètic, i la Real Sociedad, que va eliminar el Rayo per 3-1 al sorteig de quarts dilluns. A la Copa de la Reina s'han sortejat avui aquests quarts de final: Madrid Club de Futbol Barça, Cacereño Atlético de Madrid, Levante Granada i Real Madrid Real Sociedad. I a la Premier, Erling Haaland ha renovat amb el City fins al 2030. En tennis, Paula Badosa ha passat als vuitens de final de l'Open d'Austràlia després de superar l'ucraïnesa Kostiuk en 3 sets. També han passat en el quadre masculí Carlos Alcaraz i Alejandro Davidovich. Yazid Al-Raji s'ha proclamat vencedor del Dakar en cotxes i Daniel Sanders en moto. I avui a l'Eurolliga de bàsquet, Barça Efes a 8:45, Baskonia Panathinaikos un quart d'hora abans, i ahir va perdre el Real Madrid a casa 86-96 contra l'Olympiacos. Què tenim avui?
Què es comenta a la recepció?
Doncs tenim la roda de premsa de Conrad García d'aquí a tot just 9 minuts a l'estadi de la Nova Creu Alta, també una nova dosi d'estadístiques. Escoltarem el seu segon, a Pep Oriol, que s'ha de fer càrrec de l'equip en el partit del filial davant l'Hospitalet a Olímpia. També sabrem com els hi va anar Ian Tarrafeta i Dani Fernández en l'estrena del Mundial amb els hispanos, l'inici de la Lliga de Waterpolo adaptat i l'última etapa del Dakar en clau sabadellenca.
Han parlat en les últimes hores...
Claudio Giraldez, tècnic del Celta, irònic després de la polèmica d'ahir al Bernabéu.
Soy un entrenador joven, llevo menos de un año en primera división y tengo que formarme sobre el VAR, cómo funciona. Llevo menos de un año con el VAR, en primera ref no había y tengo que formarme para entender cómo funciona porque no acabo de entenderlo.
La notícia curiosa.
Deia Paula Badosa, que ara l'esmentàvem precisament, que la seva manera de desconnectar del tennis és veient, atenció, la Isla de las Tentaciones. Diu que necessita veure coses superextremes per desconnectar. Ho llegim al Marca.
De quin partit no estarem pendents?
S'està jugant des de la una, l'amistós entre l'Oulu i el Vasa.
I a les xarxes socials.
Ens quedem avui amb les paraules de Maica García, de la boia de l'Astralpul Natació Sabadell, en una entrevista a Ser Catalunya. I atenció, com se les fa per esquitxar a les porteres rivals.
Està prohibit esquitxar-se els ulls.
També.
Però entenc
si
que...
Si et veuen.
Ah, aquí entrem ja...
Hi ha tècnica.
Amb les màgies. Explica'm una tècnica, per si...
Hi ha tècniques. Jo, per exemple, la posició que jugo estic molt a prop de la portera. Llavors...
Estornudes molt.
Bueno, a vegades quan jo ja estic veient com està anant el joc i veig que algú pot xutar, doncs a vegades soc una mica llesta, saps? Així que no se'm vegi molt. I mentre està xutant, perquè l'àrbitre està veient la pilota, no està veient el que estic fent jo, potser, no? I dissimuladament, com que estic movent-me, i faig com que no es vegi tan descarat que l'estic tirant aigua, no? I sí que ho faig, a vegades. En la superioritat, que estic al pal, o en igualtat, que estic a la boia, intento...
Quan entri al bar... Això s'ha acabat, eh?
Això és difícil, de controlar, perquè diuen, no, s'estava movent, o sigui, és aigua. No em veuen que estigui mirant dient, ara li tiro, saps? O sigui, ho faig dissimulat.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabarem felicitant l'ex-arlequinat, l'ex-tècnic arlequinat Juan Carlos Mandià i l'ex-jugador arlequinat Toni Lau, que el vau escollir ara fa unes setmanes com a millor lateral dret en aquest rànquing, en aquest millor 11 que estem buscant des de fa unes setmanes al Tribuna Preferent, el millor 11 d'aquest primer quart de segle en clau arlequinada.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, entrem en matèria. 1:09 del migdia d'aquest divendres 17 de gener del 2025 a les portes del primer desplaçament de l'any en Lliga a la Dani Jarque de l'Espanyol B. Un partit difícil pel centre d'Esport Sabadell, sobretot. Després ho comentarem per l'estat de forma del rival d'aquest Espanyol B, que arriba amb 4 victòries consecutives, l'última al Narcís Sala, i que és un dels conjunts més en forma, si no el que més, de la Lliga. Però aquest Sabadell, que sembla haver recuperat el somriure gràcies a la victòria de dimecres en el derbi de Copa Catalunya davant el Terrassa, un partit que va dirigir Conrad García a la banqueta, diumenge repetirà el tècnic del filial, mentre el Sabadell no acaba de tancar aquest recanvi de David Català. Marxem fins a l'estadi de la Nova Creu Alta, allà hi tenim el Sergi Parc. Hola, Sergi, què tal?
Bon dia, Vituri.
5 minutets, en teoria, perquè parli Conrad García. Anirem en hora o què?
No hi ha indicacions de moment, no tindríem per què no anar en hora. De fet, hem vist ja els últims jugadors que quedaven després de l'entrenament d'avui de l'equip a Olímpia desfilar, marxar d'aquí dels vestidors de la Nova Creu Alta. A Conrad García no l'hem vist per aquí, però sí que hauria d'estar a prop i en principi sí que hauríem de començar en hora, Vituri.
Doncs pendents que comparegui, insistim, en menys de 5 minuts el tècnic del filial, circumstancialment amb aquest interinatge, a les ordres, agafant les regnes del primer equip. Ho va fer dimecres a Terrassa, ho torna a fer aquest diumenge a la Dani Jarque. I Sergi Parc, fins aquí.
Sí. En principi, sí.
En principi, vaja. En principi.
Hauria de ser molt sorprenent que hi hagués... Que la història girés en un sentit contrari. L'aventura de Conrad García, el seu interinatge, haurà durat aquests dos partits, l'eliminatòria a Terrassa de Copa Catalunya, saldada amb victòria, i veurem com li va la cosa aquest diumenge a la ciutat esportiva Dani Jarque en aquest partit de Lliga, que al final, Vitoria, és un partit molt important, perquè encara que al Sabadell estiguem en aquest període de transició, entre cometes, entre David Català i el qui sigui el nou entrenador, al final estem parlant d'un partit entre rivals directes en aquesta zona alta de la classificació, i al final que l'Espanyol B treu 3 punts d'avantatge, per tant, si causa la ciutat esportiva Dani Jarque demà passat, s'obriria ja també un forat important respecte al segon equip perico.
Sí, i tornem a... Bé, o entrem en aquell moment de la temporada també en què comencem a fixar-nos en els averaix. I recordem que el Sabadell el té guanyat ara mateix al filial perico perquè doncs, va guanyar la segona jornada de Lliga per 2-0 a l'estadi de la Nova Creu Alta. Per tant, també és important començar a fixar-se en aquest factor. Si de cas, abans d'entrar en matèria, Parc, de parlar del partit com a tal, vols que parlem de la banqueta o no?
Fot-li.
Ho dic perquè al final estem a divendres i el Sabadell encara no té entrenador.
Hores decisives. I ja no dic perquè el club ho pugui anunciar abans del partit, que veurem, però és possible que ja no ho facin oficial fins després del duel contra l'Espanyol B, però això no vol dir que les negociacions no puguin avançar en ferm o que fins i tot es tanquin, com hauria de ser de fet, abans del compromís de diumenge. I en aquest sentit, ahir ho explicàvem a l'Hotel Suís i avui, vaja, ho podem confirmar encara més si fa falta, que el millor posicionat d'aquests entrenadors amb els quals ha parlat Lucas Vial en les últimes hores és David Movilla. I podem dir que ja estan en negociacions amb el tècnic biscaí, i que ara és qüestió de veure si arriben a bon port o no, però que és un perfil que agrada, que les converses, per dir-ho així, amb ell han anat bé, i ara és qüestió de veure, insisteixo, de si les dues parts arriben a un acord definitiu perquè Movilla sigui l'entrenador, com a mínim, fins a finals de temporada, al capdavant del primer equip del centre d'esports.
Doncs aquesta és l'última hora, hores d'ara, eh? Un quart de dues. La vida pot fer moltes voltes, sempre ho diem, que no s'ha de donar res per assegurat fins que el club no ho anunciï, però David Movilla, que és el principal candidat per fer-se amb la banqueta del centre d'esports Sabadell, en negociacions entre totes les dues parts, entre el club i el tècnic de Baracaldo, i com bé deia ara mateix el Sergi Parc, l'anunci apunta més cap a dilluns. Hauríem d'esperar, que això no vol dir que no estigui tancat aquest mateix cap de setmana, però que l'anunci apuntaria cap a principis de la setmana que ve, presentació inclosa. I
quina setmaneta més entretinguda que ens espera, eh?
Just anava a dir això. És que, clar, la setmana que ve ens plantem a dia 20 de gener, el dilluns. Faltaran dues setmanes només perquè es tanqui el mercat d'hivern. Alguns deia des del club, prepareu-vos que la setmana que ve pot ser mudeta.
Tribuna preferent cada dia?
No, però clar, al final el Sabadell deixa tots els deures pendents d'aquest mercat d'hivern per les dues últimes setmanes. Ara estava una mica en stand-by perquè també falta posar-se d'acord amb el nou entrenador, veure quines idees té, veure si ell considera que s'han de retocar moltes o poques coses. Però vaja, que la setmana que ve és quan s'han de produir segurament el gruix d'incorporacions i de sortides.
Sí, i possiblement que hi hagin operacions que també s'hagin pogut veure endarrerides per aquest canvi a la banqueta, perquè al final hi ha moviments que poden anar supeditats al que també pugui dir l'entrenador, que tot i que no tingui tota la paraula, per dir-ho així, que Lucas Vialell ja va deixar clar també que al final ell també té la seva manera de treballar, al final també s'ha de convenir amb el tècnic segons quines decisions. En sala de premsa, Vituri, perquè Conrad García ja és aquí, puntuals, per tant, sí. Som-hi amb aquesta roda de premsa.
Puntuals, un quart clavat de dues, som-hi.
Doncs els companys preparant-se, així que comencem. Bon dia, Conrad, com estem? L'altre dia t'escoltàvem i reconeixies que al final, al principi de setmana, hi havia hagut una mare una mica estranya per tot el que va passar amb la destitució del David Català, etc. Però deies que la cosa havia anat evolucionant el dia següent. L'altre dia a la victòria vam veure la celebració. Imagino que amb el pas dels dies i de com ha avançat la setmana has vist allò un canvi anímic i un canvi d'estat d'ànim, no sé si dir radical, però sí important, no?
Sí, és cert que com deies, que la setmana va començar com és normal, amb una sensació una mica estranya per tota la situació que envolta el vestuari, i ràpid va començar a canviar-se. Evidentment, la victòria després a Terrassa doncs referma aquest ambient de grup, estan tots amb un ànim bo, un ànim òptim per poder entrenar, i el vestuari està, com dius, doncs content i amb ganes de poder jugar diumenge.
Com d'haver caigut la victòria a Terrassa?
Bé, abans del partit comentàvem que era una victòria que ens ajudaria a poder guanyar Espanyol, no? A poder plantejar el partit Espanyol. Si tu vas a Terrassa i perds, doncs la confiança de l'equip, i no aconsegueixes jugar bé, doncs la confiança de l'equip evidentment no puja, i això fa que el partit Espanyol tothom tingui dubtes, no? Quan guanyes tothom sembla millor, tothom sembla més bo, o semblen el bons que són, i per tant estan de plena confiança per poder disputar diumenge el partit contra el filial d'Espanyol.
T'has trobat aquesta circumstància que no sé si t'havies arribat a imaginar almenys aquesta temporada, i no sé en quin sentit com s'afronta un partit com és el de diumenge, de Lliga, tenint en compte quin és el rival i quin és l'objectiu d'aquest equip a la Segona Federació.
Doncs l'afrontem una mica igual que vam afrontar Terrassa havíem de guanyar, i ho vam fer, i a Espanyol anem a guanyar, i estic convençut que ho farem. És això, és plantejar el partit d'igual manera, sabent per on podem fer mal al rival, sabent on ens hem de protegir, en què som bons, i evitar que aquest sigui el seu joc, i no varia res d'un altre partit. La mentalitat de ser anar allà i guanyar.
Sí, el partit de Terrassa.
Doncs
bé, canviar
aquest ànim.
L'ànim? Si ha pogut. fer aquest canvi de clic.
Jo crec que sí, jo crec que ho ha de ser. L'equip ha de treure les coses bones que es van fer, ha de seguir amb la mentalitat i el nivell competitiu que vam mostrar a Camp del Terrassa, i si aconseguim fer això serà, no evidentment molt fàcil, però sí que tindrem la primera pedra, no? Posada per poder anar allà i competir, i fer-ho bé, i fer-ho amb caràcter i amb ambició, que és el que ha de tenir aquest equip, caràcter i ambició. Per tant, com bé dius, ens ha donat ànims i anirem a per totes allà diumenge.
Pregunto pel rival que tindreu diumenge, un equip que, si no és el que està més en forma del grup, pràcticament, no? Del que hàgiu vist, no sé què destacaries, i també et pregunto de si té alguna cosa a veure amb el que et vas trobar al capdavant del filial a pretemporada, que crec que va ser el primer amistós, o allò no ha de servir ni molt menys d'exemple.
És diferent perquè a pretemporada, encara que hagués estat amb el primer equip, partits de pretemporada i de temporada o de lliga no tenen res a veure, encara que sigui el mateix equip. I bueno, és un equip, pues, ho estem veient, no? Probablement l'equip més en forma de la lliga, un equip valent, un equip jove, un equip, que us he dit jo, no? De portar un filial, doncs, que tenen una ambició molt gran, que van a cada partit sense cap tipus de complexa, amb molta qualitat, i haurem de, doncs, igualar el seu ritme competitiu, imposar-nos en aquest duel d'ambició, no? De ganes de guanyar el partit, i a partir d'aquí doncs saber per on els podem atacar i saber per on els podem fer mal.
Li pregunten per l'11, si sí, veurem un 11 molt diferent respecte a la setmana passada contra el Torrent.
Evidentment no t'ho puc dir. Hem d'acabar de decidir certes coses, perquè la realitat és que quan hi ha canvis, i això no m'invento res nou, quan hi ha canvis tothom té oportunitats, i si som, diria que haurem 19 jugadors de camp disponibles més els porters, doncs jugarà el que considerem que pot fer-ho millor. Tenen encara l'entrenament de demà per demostrar-nos qui ha de jugar, i a partir d'aquí decidiré jo qui surt, juntament amb el cos tècnic, i farem el millor 11 per anar allà i guanyar el partit.
Lligo una mica amb el que deies ara i amb la resposta que em feies abans. Anem a guanyar allà, no? Se't veu amb molta confiança, tot i les circumstàncies, com dèiem, tot i la situació. No sé què has vist, què has detectat, què has analitzat, com està el vestidor, com veus aquest equip, i si realment és això el que et dona aquesta confiança de dir que aneu a guanyar aquest partit.
Sí, segurament. Jo, primer de tot, perquè jo no sé plantejar un partit per no anar a guanyar. Crec que des d'aquesta ambició has de partir, i si després el partit es complica, doncs saber si l'empat és bo o per on hem d'anar, però en Sabadell no pot anar a cap camp, mai, a no intentar guanyar. I com bé dius, doncs sí, si jo hagués vist un equip trist, un equip sense ganes i sense ambició, i una mica esperant que passi aquest tràngol, doncs potser sortir aquí sense tanta confiança. Jo no sé si acabarem guanyant, però sí que sé que l'ambició de l'equip serà anar a guanyar i posar-ho tot al camp per poder guanyar cada acció.
No sé si has parlat amb el Lucas sobre...
Sí, ha parlat amb
de vostè,
Lucas Viale. D'un possible substitut.
Creus que una possible victòria
a la banqueta?
No sé,
si una possible victòria
pot mantenir en el càrrec.
Si el pot mantenir en el càrrec.
Mira, jo el que sabia dilluns és que entrenava fins dimecres, i el que sé a dimecres és que entreno fins diumenge. Si després diumenge es dona una altra situació, però es dona una altra situació oberta, en principi no. El club té clar el que ha de fer, té clar que busquen un perfil d'entrenador amb experiència en la categoria, i jo el que he de fer aquí, i he de ser molt clar, és venir, demostrar els meus credencials, posar sobre la taula que sóc un entrenador que té capacitat, i a partir d'aquí jo no sóc qui tria el club, i triarà segurament, evidentment, decidint el que consideren que és millor, i amb el que encertin, doncs, com a treballador del club, apostarem a tope.
Sí, l'última per la meva part, torno al partit de diumenge, et pregunto com arriba físicament l'equip. L'altre dia, per exemple, Migrete, que tenia aquelles molèsties, si està bé, si Toni Urri crec que encara no estaran, però vaja, et pregunto com estan físicament. Vaja, si podràs fer una convocatòria de garanties, o si em deixes fer la broma fàcil, si hauràs de tirar una mica del filial per completar la llista.
Bueno, els jugadors es van recuperant, és veritat que Toni i Urri no hi seran pel cap de setmana, però amb la resta podem comptar amb tots. Segurament hi hagi gent amb unes petites molèsties o que no estan al 100% físicament, però podem disposar d'ells des del minut 1 si ho considerem.
Sí, una mica de
més en aquest sentit. No sé si aquesta confiança també que estàs mostrant, no?
D'aquesta confiança.
A la Dani Harkin també una mica amb el sentiment que t'has trobat dintre del vestidor, no? De voler donar un cop sobre la taula.
Intentar donar un cop sobre la taula per l'escenari del rival.
Sí, el que hem d'aconseguir és que això no es quedi en paraules. És molt maco venir aquí i dir que guanyarem diumenge i que ho farem tot per guanyar. El que hem de fer, i evidentment els jugadors han de fer, és donar-ho tot. Si després l'equip ho dona tot, si després l'equip planteja bé el partit i surten amb un nivell d'atenció i d'ambició gran i acabem perdent, doncs mira, estic convençut que si fas més partits així guanyaràs més dels que perds, no? Però l'ambició ha de ser màxima, com dic, i és cert que els jugadors ho demostren. I com ho demostren, estic convençut que ho demostraran diumenge i que des del minut 1 sortirem a la Dani Harke amb les ganes de sumar els 3 punts.
Ara com ara, potser l'última roda de premsa teva com a entrenador del primer equip, no sé com, per una persona com tu, que coneix molt bé la casa, que ha estat molts anys al centre d'esports, què suposa aquesta oportunitat, que ha suposat l'altre dia també guanyar el derbi i poder disputar o dirigir el primer equip en un partit com el de diumenge contra el filial de l'Espanyol?
Bueno, com bé dius, és una oportunitat que et posa davant del futbol real, no? Ja no parlem de filial, ja parlem d'un primer equip, i al principi ja m'ho prenia com una oportunitat de veure si podia respondre bé, si podia estar al nivell, no? O una mica de dubtes quan al final surts de la teva zona de confort i t'exposes. I bueno, de moment doncs és d'hora segurament per dir-ho, no? Perquè portem 4 dies literal, però estic content de com ha anat, estic content de com està anant, i diumenge doncs li acabarem posant la nota alta o la baixarem una mica més, però amb aquesta confiança he d'assumir tots els reptes que em vagin venint des d'ara fins al dia que em retiri.
Sí, i també una última.
N'hi ha una més.
Vostè i Hugo González, els dos també de la casa, que van fer una...
Jugadors com Ostrell. L'altre dia vam fer una bona eliminatòria.
La importància, diria que des de principi temporada, dels jugadors del filial amb el primer equip ha estat altíssima. També ho va ser l'any passat. Evidentment no perdré l'oportunitat d'avui que sóc aquí de parlar bé del futbol base, de l'Obrador, de la gent que està empenyent allà perquè els jugadors puguin arribar a debutar o a jugar amb el primer equip. I haurem de decidir, és cert que els que han de donar un pas endavant, tot i que tenen la capacitat i la qualitat, no són els jugadors del filial, són els jugadors del primer equip. Són ells els que s'han de responsabilitzar amb això, han de demostrar el mateix que demostren els entrenaments, exactament el mateix que demostren els entrenaments el dia de partit. Aquesta personalitat, aquest caràcter, són ells els que ho han de fer. No vol dir això que no hagi de jugar cap jugador del filial en un moment oportú, però el pes l'han de portar els jugadors del primer equip, perquè són ells els que estic convençut que aconseguiran l'objectiu a final de temporada.
Qualsevol diria que és la seva primera roda de premsa prèvia a un partit del primer equip, eh? Tranquil, serè, sencer, respostes clares, com dic, en Re García, molt tranquil. Jo crec que aquí els vídeos que fa a xarxes socials en les prèvies dels partits del filial, que fan aquí en el Departament de Comunicació del Centre d'Esports, també l'han curtit, per situacions com aquesta, Vituri.
Sí, té molt bona oratòria, sempre l'ha tingut el Conrad García, però avui ho ha demostrat amb escreix. Al final, jo sé que hi ha gent que potser l'ha posat en el pack d'altres entrenadors que han passat per la base i que en algun moment o altre van haver d'agafar el primer equip del Centre d'Esport Sabadell, però també, Parc, no oblidem que sap què és competir a les categories exigents, Conrad García, amb el juvenil, diria, no em vull equivocar, però va tastar tant la preferent com la Lliga Nacional com la Divisió d'Honor, la temporada passada la Lliga Elite, aquest any porta mitja temporada de Tercera Federació, per tant, no estem parlant d'un tècnic de la base qualsevol, més enllà d'això, d'aquesta trajectòria que l'ha portat des de Benjamins fins a ara mateix al primer equip. Però vaja, xapó, per aquesta roda de premsa.
Sí, i a més, també m'ha agradat molt, Vituri, la resposta que ha donat quan se li ha insinuat si creia que tenia possibilitats d'allargar aquí la seva continuïtat en el càrrec. Ho té molt clar, ho té molt clar. S'ho pren, evidentment, com una oportunitat, però també ha deixat clar que el perfil que busca la direcció esportiva és quin és i que ell, a partir d'aquí, simplement està aquí, se suposa, cada pas, però que mentre hi sigui, treballarà al 100% pel club i, vaja, buscant també aquesta victòria del Sabadell diumenge a la ciutat esportiva Dani Jarque. Això, un discurs molt sencer, la veritat, i una roda de premsa de xapó, per dir-ho així, de Conra García.
A veure, va, ara anem a pams, anem a desgranar cosetes que ha dit el tècnic interí del Centre d'Esports Sabadell. A veure, d'entrada, Hurriton encara no.
Hurriton encara no, per tant, els hauríem d'esperar la setmana que ve.
Davant l'Andratx.
En principi, contra l'Andratx, correcte.
Dit això, 19 jugadors de camp, més dos o tres porters, incloent aquí el Lluc Mates, tot i que entenc que el Lluc Mates serà titular davant l'Hospitalet. Per tant, 21 jugadors disponibles, n'haurà de deixar 3 fora de la convocatòria.
Quina decisió, pel Conrad, en aquest cas. Sí, perquè a més, recordem que l'única novetat en el Sabadell és la tornada de Pau Fernández, sancionat la setmana passada. Va jugar de titular l'altre dia, però tampoc va completar el partit i en teoria hauria d'apuntar titular Pau Fernández, així que veurem. Vituri, jo no m'atreviria molt a dir qui es pot quedar fora i qui no. Home, se suposa que hi ha jugadors que estarien en aquesta rampa de sortida, però clar, les coses ara també poden canviar en funció de com avanci el mercat, de qui pugui ser el nou tècnic, etc, etc.
És a dir, l'altre dia van caure d'aquesta combo Miguelete i Alfredo Pedraza a banda de Pau Fernández, torna el jove lateral. Per tant, entenem que Miguelet està bé, que no hi ha més baixes i que a partir d'aquí, doncs, insistim, haurà de deixar 3 futbolistes fora de la convocatòria, tenint en compte també que Miquel Ostrell, i més després del gol de l'altre dia, a Parc, el tenim ja completament en dinàmica de primer equip.
Absolutament. T'imagines que diu, no, Miquel, tu avui vés a jugar amb el filial.
No, ho dubto molt, ho dubto molt. Dit això, dubto. Hem de tenir en compte també tema targetes, Parc, que ho tenim allò una mica aparcat, però ara també entrem en una època de l'any en què es comencen a acumular jugadors que estan apercebuts i que, no sé si tens la llista molt present al cap o no, però que el Capi, per exemple, l'hem tornat a posar en aquesta llista.
9 targetes grogues acumula, gens malament. Sergio Cortés, que més enllà de ser el pichichi de l'equip, també és el pichichi en targetes. Per tant, com dius, sí, a tenir en compte, perquè Sergio Cortés torna a estar percebut, però és que també hi ha jugadors com Pedraza o Gompi, que ja fa setmanes que ho estan, que Rubén Martínez l'altre dia també va veure la quarta targeta groga i també entra en aquest club de percebuts. Per tant, sí, força jugadors, i aquí és el de sempre, Vitori, intentar veure que tots aquests jugadors que no se t'acumulin molts alhora, que vegin la cinquena i que tinguis moltes baixes de cara al següent partit.
Doncs estarem pendents també d'aquesta circumstància, i a tot això, Parc, s'espera la presència d'un centenar de seguidors del Centre d'Esports Sabadell. Informava el club en les últimes hores que d'aquestes famoses 100 entrades que s'havien posat a la venda i que s'havien sortejat, se n'havien anat a buscar a les oficines de l'estadi 86, i que la resta, les altres 14, pel més ràpids, aquestes 14 entrades que sobraven, anem a dir-ho així, els més ràpids les podien adquirir.
Sí, i encara en quedava alguna, em deien. No sé si amb el pas d'aquests últims minuts, perquè he vist gent passar per aquí, si ja les hauran recollit les últimes, però sí, que el termini estava fixat clarament amb el sorteig d'aquestes 100 entrades, a qui li toqués, que les podia recollir fins ahir, i el que no ho fes, doncs avui es posaven aquí a sorteig, no a sorteig, sinó a qui les recollís, com dius, Vituri, qui fos el més ràpid per endur-se-la i poder entrar diumenge a la Dani Jarque. No sé si serà l'aficionat que ha estat sancionat amb 2 partits aquí a casa, imagino que no, però vaja, estic parlant del seguidor que va increpar David Català al final del partit contra el Torrent, que ens va deixar aquelles imatges. Doncs aquell seguidor de tribuna, 2 partits sense poder entrar a veure el Sabadell aquí a la Nova Creu Alta. Aquesta és la sanció que ha imposat el club, condemnant també aquesta conducta del seguidor reiterada i concretament el que es va viure amb el passat diumenge.
Doncs a veure si això ens fa reflexionar tots plegats, pel que fa a les conductes en camps de futbol, que està molt bé expressar sempre el desacord, però hi ha unes línies vermelles que no s'haurien de creuar mai de la vida. Dit això, avui, Parc, l'última ja i t'allibero, no tenim en directe a Víctor Cea, el tècnic de Sant Sebastià de los Reyes de l'Espanyol B, l'encarregat en el seu dia de substituir a Ignasi Sanabra, que va ser qui va dirigir l'Espanyol B en el partit de la primera volta, però sí que hem rescatat alguns fragments del tècnic madrileny, l'ex de l'UCAM, a través d'Espanyol Media.
Sí. Ha parlat, com dius, el primer tècnic de l'Espanyol B en aquestes hores prèvies, un Víctor Cea que, vaja, que està al capdavant d'aquest Espanyol B, que està en el seu millor moment de la temporada. Ho hem dit en diverses ocasions ja avui, però que aquest Espanyol B està en alça, que acumula moltes jornades sense perdre i per això s'ha situat en aquesta zona play-off. De cara a diumenge, el que espera el tècnic del filial Perico és que sigui un test exigent per aquest bon estat de forma dels seus jugadors.
Un buen partido que lógicamente nos da un contexto muy, muy positivo para que los chicos sigan creciendo. No dejamos de jugar contra un equipo histórico, contra un equipo que tiene las máximas ambiciones competitivas en la temporada, que juegan a campeón y que tiene una plantilla acorde para eso, por lo tanto nos va a demandar mucho.
Doncs un partit que demanda, diu Víctor Cea. El que sí que és clar, Sergi Parc, ara ho escoltarem a les estadístiques, és que l'Espanyol B, si en algun moment arriba bé al partit en aquesta temporada, és precisament ara, a mitjans de gener. Estem parlant de l'equip, vaja, més en forma de la Lliga.
Sí, i amb la victòria de la primera jornada del 2025 i de la segona volta també, de la setmana passada, el Narcís Sala, al final el Sant Andreu continua líder, però és que l'Espanyol B se li ha col·locat a un sol punt. Triomf molt meritori en un escenari molt complicat pel conjunt de Víctor Cea, això sí, aprofitant la circumstància que els quadribarrats es van quedar amb un home menys. Però al final, tres punts importantíssims i tot i això, el tècnic del filial de l'Espanyol demana un punt més als seus jugadors.
Me tranquiliza que pudimos valorar el partido desde la autocrítica, porque hicimos cosas bien, pero también hicimos cosas muy mejorables y el equipo está en eso. Y eso me gusta porque al final es lo que tenemos que entender, que cada día nos tiene que dar la oportunidad de mejorar nuestra versión y a pesar de haber ganado el otro día al Sant Andreu, hay cosas mejorables y el equipo es consciente y venimos trabajándolas durante la semana.
Doncs deia Cea que havien fet coses malament o no tan bé al Narcís Sala, però que havien fet altres també de bones, i això és el que va permetre al filial Perico doncs, remuntar l'últim partit de Lliga. L'última, Parc, també de Víctor Cea, referint-se a aquest canvi d'entrenador al Sabadell.
Sí, perquè encara que el centre d'esports encara no tingui un recanvi definitiu per la figura de David Català, el que té clar Cea és que quan hi ha un canvi, tots els jugadors que estaven tenint menys oportunitats s'endollen i per tant espera un Sabadell molt actiu, molt enèrgic aquest diumenge.
Va ser un partido muy difícil, al final el cambio de entrenador siempre remueve a los jugadores, activa a jugadores que igual no estaban tan conectados. Al final todos sabemos que un cambio así genera un impacto en el rendimiento de un equipo de manera inmediata. Entonces bueno, si ya era un partido difícil, este hecho va a hacer que lo dificulte un poquito más, nos va a exigir mucho, pero bueno, ya éramos conscientes, al final nos enfrentamos a jugadores de una experiencia competitiva súper alta, de fútbol profesional muchos de ellos, por lo tanto nos van a exigir mucho.
Doncs un partit exigent, reiterava aquí el tècnic de l'Espanyol B, malgrat aquest canvi a la banqueta del centre d'esports Sabadell. Segurament allò de què millor per enfrontar-se a un filial, Sergi Parc, que tenia algú a la banqueta que aquesta temporada ha dirigit a un filial o està dirigint a un filial i que sap dels punts forts i els punts dèbils d'aquest tipus de futbolistes.
Sí, segurament, segurament. Però en tot cas, Vituri, el que ens espera diumenge, això, un partit important pel Sabadell que arriba en aquestes circumstàncies, que com deia al principi ja per tancar el cercle, però que és un període així de transició, de canvis al centre d'esports, però que no va a badar i que al final estan en disputa tres punts importantíssims i, com deies tu també abans, fins i tot amb el gol a veratge tenint en compte, segons com es doni el partit, però vaja, que són tres punts que el Sabadell necessita si no es vol despenjar d'aquesta zona més alta de la classificació del grup 3.
Doncs una final anticipada, pràcticament, a mitjans de gener. Quedarà encara doncs, força lliga, 15 partits, ja probablement amb el nou entrenador del Centre d'Esports Sabadell. Tornem al principi, insistim, en fase de negociació amb David Movilla, que té tots els números de dirigir el Centre d'Esports Sabadell a partir del pròxim dilluns. Gràcies, Parc, que vagi bé.
Fins ara, Vituri.
Ens escoltem amb el Sergi Parc aquest diumenge, a la Dani Jarque a partir de 3:45. Tanquem aquesta prèvia del partit de l'Espanyol B Sabadell amb les estadístiques. Li posa veu, com sempre, la Núria García.
El llibre de registre.
La figura del tècnic Conrad García és un dels grans punts d'atenció de la visita d'aquest diumenge a la Dani Jarque. En cas de victòria, el tècnic de la base entraria directe en els llibres d'història.
L'estadística.
I és que només dos entrenadors han aconseguit guanyar els seus dos primers partits oficials a la banqueta del centre d'esports en el que portem de segle. Un d'ells, per cert, també va passar per l'Obrador, Miqui Lladó. L'altre va ser Ramon Moya la temporada 2006-2007 a tercera divisió.
La curiositat.
Encara en aquest sentit, feia gairebé 10 anys que un tècnic interí no agafava les regnes de l'equip a la Lliga. L'últim va ser Chus Serrano la temporada 2014-2015, que va acabar amb el descens a segona B. Després de la dimissió d'Àlex García al Nou Sardenya, Serrano va dirigir el Sabadell a Los Pajaritos, perdent aquell partit contra el Numancia per un clar 3-0.
El rival.
Tornant a l'actualitat, no ho tindrà fàcil Conrad García, ja que l'Espanyol B és l'equip més en forma de la Lliga. Amb la victòria al Narcís Sala, el filial perico en suma 4 de consecutives i 5 en els últims 6 enfrontaments. Una ratxa, 16 punts dels últims 18 en joc, que l'ha portat a situar-se segon a només un punt del Sant Andreu.
Els precedents.
I després està la història, que caldrà trencar-la. Les últimes 6 visites del Sabadell a la Dani Jarque han acabat directament amb derrota. L'última va ser el recordat 4-2 de l'any de Marbella, tot just una setmana abans del confinament. En Lliga, el centre d'esports no hi guanya allà des del desembre del 2003. De fet, aquell mateix any es va produir l'altre únic triomf fins al moment. Va ser el gener i pel mateix resultat, 1-2.
Amb el xiulet a la mà.
Alfredo Ramo Andrés, col·legiat aragonès de 26 anys, que compleix la seva quarta temporada a Segona Federació. Té un germà gran, Armando Ramo Andrés, que el curs passat va xiular el polèmic Sabadell Depor a la nova Creu Alta en plenes insinuacions arbitrals per part del conjunt coruñés. El petit, per la seva part, s'estrena amb el centre d'esports, mentre que amb l'Espanyol B té una victòria i 2 empats. La seva mitjana és de 5,4 grogues per partit i 0,25 vermelles.
El llibre de registre de l'hotel.
Doncs aquí queda aquesta circumstància pel que fa a l'àrbitre d'aquest Espanyol B Sabadell de diumenge a les 4 de la tarda, des de mitja hora abans a Ràdio Sabadell. I a tot això, la presència de Conrad García, de la Dani Jarque, provocarà que, evidentment, no pugui dirigir el compromís del filial a Tercera Federació, que tindrà lloc poc abans, a les 12, a Olímpia, davant l'Hospitalet. L'encarregat de fer les seves funcions serà el seu segon, el Pep Oriol, que ja ens escolta. Pep, què tal, com estàs?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bé, una setmana estranya, no? Setmana diferent.
Sí, bueno, una semana chula para el grupo y sobre todo para Conrad, ¿no? Creo que tanto todo el equipo, toda la plantilla está muy contenta de esta oportunidad para el míster.
No sé com us heu organitzat aquesta setmana al filial i fins a quin punt ha pogut estar molt o poc involucrat el Conrad.
No, el míster ha estado por lo que tenía que estar, que era el primer equipo, que era al final esta situación que le ha tocado vivir esta semana desde el lunes, y nosotros la misma situación, pero sin Conrad.
¿Hi ha la idea que segueixi el partit allà a Olímpia o potser massa just?
Yo creo que lo que tiene pensado el club será que Conrad se centre en el partido del Español y que como mucho esté la primera parte quizá viendo el filial, porque luego tiene que ir para la Dani Jarque.
Massa just en aquest sentit. Sí, per tu sí. També, Pep Oriol, també és una bona oportunitat, no? El fet de poder dirigir el filial a la Tercera Federació i, a més, en un partit contra un rival de una cierta entidad como es l'Hospitalet.
Sí, bueno, es un reto muy chulo y bueno, una oportunidad muy atractiva, ¿no? Al final, venimos de los que venimos de un poquito más abajo, de llevar categorías más inferiores, siempre es un reto que te pones, ¿no? Y a ver dónde, a qué categoría puedes llevar, pero bueno, con total normalidad. Al final es que solo el míster no puede estar, pero al final la plantilla le hemos dado mucha normalidad a la situación, no hemos cambiado nada, al final tenemos que hacer lo que hemos venido haciendo hasta ahora y ya está. Será algo chulo a nivel de estar ahí en el banquillo, pero poco más.
A tot això, Pep, comença la segona volta, tercera federació, i de moment complint l'objectiu, feu fora del descens.
Sí, gracias al empate de contra la Escala, pues salimos del descenso. Al final ha sido una primera vuelta que, bueno, que por momentos no nos han salido las cosas, pero el grupo, la plantilla, ha trabajado siempre muy bien, ¿no? Y al final sabemos que esto es una carrera larga, ¿no? Y que tenemos que seguir trabajando, y yo creo que esta segunda vuelta va a ser muy buena del equipo.
Parlàvem d'aquest rival, d'aquest diumenge, que és el primer partit de la segona volta, l'Hospitalet. Un partit difícil, contra un rival d'un cert renom, però sí que és veritat que està tot just 4 punts per sobre, que no ha fet la millor primera volta, i que l'estrena, tot i perdre 2-1, ja vau demostrar allà, Pep, que vau tenir les vostres opcions.
Sí, bueno, l'Hospi és un equipo muy grande de la tercera federación. Al final yo creo que su objetivo al principio era estar bastante más arriba, y es un equipo muy competitivo que tiene mucho talento, y sí, nosotros yo creo que en todos los partidos, ¿no?, hemos competido. Creo que solo hay un partido que hayamos perdido por más de un gol, y eso tiene que ver que el equipo siempre da la cara, siempre compite. Lo que tenemos que limitar un poquito esos errores que a veces al inicio de temporada eres como filial, y yo creo que el equipo está creciendo mucho en ese sentido. Llevamos 2 porterías a 0 en las últimas 2 jornadas, y creo que ahí va un poco el crecimiento del equipo.
Ja tot això, Pep, l'última. Durant aquesta primera volta heu tingut molts problemes de lesions, de sancions, de jugadors que, evidentment, és natural, és un filial, però que han anat amb el primer equip. No sé si ara és un dels moments més tranquils o dels millors moments de la temporada en aquest sentit. A més, han arribat reforços al mercat d'hivern. Ara heu fitxat també a Eric Vega, lateral que venia de la Pobla de Mafumet. És la millor o el millor moment de la temporada en aquest sentit pel que fa a efectius?
Sí, totalmente. Hemos tenido muchas semanas que o por lesiones, que hemos tenido bastantes y alguna larga, o por sobre todo también situaciones de no poder entrenar con los jugadores que van a venir el fin de semana porque están con primer equipo o que acaban yendo con primer equipo. Pero esta semana se junta que hemos hecho incorporaciones, que se han recuperado jugadores de las lesiones, y que podemos contar con casi toda la plantilla, y que tenemos que hacer convocatoria, y por eso el nivel de la semana de entrenos también ha sido bastante, bastante alto.
Doncs Pep Oriol, el segon de Conrad García, que li toca fer les funcions de primer aquest cap de setmana contra el centre d'esports l'Hospitalet, després que el Conrad hagi d'anar a la Dani Jarque amb el primer equip. Pep, et desitgem també tota la sort del món aquest diumenge, i tant de bo que pugui celebrar una victòria contra el conjunt riberenc. Que vagi molt bé.
Ojalá, muchas gracias. Chao.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Benvolgut professional. Sempre es diu que Roma no es va construir en un sol dia, però el que no es diu és que sí que es va construir amb els millors materials, com els que trobes a Obramat, amb les millors solucions en materials de construcció de marques professionals i el millor preu del mercat amb estoc sempre disponible. O a Obramat, poners amb lliurament a l'obra en 24 hores o recollida en 2 hores, on compren els professionals. Obramat.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, estem de tornada, 13 minuts per arribar a les dues. Abans de la publicitat parlàvem de la tercera federació, tres categories per sota, segona catalana. Aquest cap de setmana es tanca la primera volta amb un nou derbi, el sisè, en aquestes primeres 15 jornades. En aquesta ocasió s'enfronten el Tibidabo i el Can Rull Romulo Tronchoni al municipal de Torre Romeu. Ens ho amplia el nostre estudiant en pràctiques, Manu Palacios.
Els locals, el Tibidabo Torre Romeu, arriben al derbi, el sisè dels 12 que hi hauran al llarg de la temporada, amb ganes de sumar els 3 punts i poder brindar la primera victòria del nou any a la seva afició. Toni Sánchez, entrenador del Tibidabo, té clara la importància de l'enfrontament.
Todos los partidos son importantes. Al final lo que pasa es que el derbi pues siempre es especial por la rivalidad dentro de los equipos de la ciudad, por conocer a los jugadores y a la gente de cada equipo, pues es especial. Pero al final son 3 puntos igual que con cualquier otro y vamos a ir a ganar.
Una victòria que seria molt important pels de Torre Romeu si volen continuar a les posicions capdavanteres de la classificació i poder accedir a les posicions de play-off d'ascens de categoria, ja que actualment són 600 amb 21 punts, 2 posicions i 5 punts per sota del Fàtima, que marca les posicions de play-off d'ascens. Davant tindran els seus veïns de la zona oest, el Can Rull Romulo Tronchoni, que arriba a aquest derbi després de jugar-ne un altre la setmana passada davant els veïns de la zona sud, és a dir, la Sabadellenca, on van empatar a un. Damián Brocal, entrenador de l'equip, considera que han de ser valents i afrontar el partit amb confiança.
Finalizar las jugadas, ir por delante en el marcador, que muchas veces vamos por detrás y eso aún pues cuesta muchísimo. Pero bueno, tenemos que seguir con nuestra personalidad, con la pelota, ser nosotros mismos, confiar, y creo que el equipo se encadena alguna victoria seguida y creo que iremos para arriba.
Un duel de vital importància pels homes de Brocal, que acumulen ja 8 jornades consecutives sense guanyar i actualment es troben en 12a posició amb 13 punts. Just una posició per sobre i un punt més que el Navàs, que marca les posicions de descens a tercera catalana. Estarem pendents d'aquest nou derbi sabadellenc que arrenca diumenge a les 12 del matí entre el Tibidabo Torre Romeu i el Can Rull Romulo Tronchoni.
Un derbi, per cert, que es perdrà Fede Morales, que ha sigut sancionat amb un partit després de ser expulsat al descans en el duel al camp del Vilanova del Camí, que va desembocar amb aquella picabaralla que explicàvem l'altre dia, que va fer suspendre el duel. Un enfrontament que encara no té data per reprendre's, però sí que sabem que serà porta tancada. La jornada, a tot això, la d'aquest cap de setmana, es completa amb la sabadellenca, que rep a casa el Barberà Andalucía diumenge a les 12. L'equip taronja buscarà una victòria que se'ls resisteix des de fa 7 jornades i comencen a apropar-se de mica en mica a la zona de perill. Per últim, el Sabadell Nord visita el camp del Fàtima, com els altres representants de la ciutat. Diumenge a les 12, els de Cristian Barea, penúltims, buscaran aconseguir la primera victòria de l'any per apropar-se a la permanència, que tenen ara mateix a 4 punts.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Som-hi, parlem ara d'handbol, bloc poliesportiu. Els hispanos han començat amb bon peu al Mundial de Croàcia, Dinamarca i Noruega. Recordem, amb els sabadellencs Ian Tarrafeta i Dani Fernández a l'equip, Espanya es va imposar amb comoditat 31-22 a Xile. Va ser en el tram final de la primera meitat quan els de Jordi Rivera van premar l'accelerador i al descans ja tenien un avantatge de 4 gols que eixamplarien durant una segona part més tranquil·la. I quins van ser els màxims golejadors de l'equip? Doncs els sabadellencs, els dos de casa, Dani Fernández, que va marcar 5 gols, i Ian Tarrafeta, empatat amb altres companys, en va fer 4. Després de la disputa de la primera jornada, Espanya és segona per diferència de gols. Per davant lidera el grup Suècia, que va guanyar de 29 a 21 l'adversari de demà dels hispanos, el Japó. L'últim precedent contra els nipons va ser el passat estiu als Jocs Olímpics, en què el combinat estatal va guanyar, però com recorda Tarrafeta, van haver de suar de valent per aconseguir-ho.
No va ser gens fàcil tampoc, una primera part molt ajustada, jugadors, podríem dir, bastant diferents, que juguen un vol diferent, molt ràpid, jugadors petits, menys físics, que sempre creen problemes i que haurem d'estar molt atents si no volem patir.
Si es compleixen els pronòstics i és Xile qui queda eliminada del grup, aquests dos punts que hi ha en disputa davant el Japó ja agafen més importància perquè s'arrossegaran per la main round. En aquest sentit, Fernández adverteix que no va la badar.
Japó també es va veure als Jocs Olímpics, que és una selecció totalment diferent, juguen molt, molt ràpid, amb jugadors que pràcticament no coneixem, i que et poden sorprendre. Llavors, bueno, sí que sempre i quan vagis guanyant aquests partits pot ser bo anar increixendo, però com t'entrebanquis amb algun d'ells, aquest increixendo llavors suma pressió i serà encara més complicat.
Demà a les 6 començarà el duel entre els hispanos i el Japó a Oslo. I més a prop, aquí a casa nostra, també salten a la pista demà els dos sèniors de l'Oar Gràcia, tots dos a més a domicili. El femení de plata afronta un partidàs a la pista del Sant Vicenç, un dels perseguidors de les gracienques en la lluita per entrar a les fases. L'Oar és líder amb 27 punts i les del Baix Llobregat són quartes amb 22. Per tant, les matemàtiques es fan fàcils. Si les de Carol Carmona guanyen, ja hi hauria 7 punts de diferència. I si perden, el forat es reduiria a 3. L'entrenadora, tot i això, encara mira amb recel el que digui la taula classificatòria.
No, però no pel fet que t'ho dius, sinó és important perquè al final és un rival que està a dalt i hem de guanyar els que estan a dalt, els que estan a mitja taula i els que estan a baix. Per tant, és un gran rival que hem d'estar molt endollades i fent les coses molt bé per poder guanyar, independentment de la puntuació que tinguin, hem de puntuar, hem de treure el partit i continuar.
Demà, a 8:45 del vespre, començarà l'enfrontament al Municipal Sant Josep. Una estona abans, el masculí de l'Oar, de Primera Nacional, arrenca la segona volta de la Lliga a la pista del Bordils, un partit entre dos equips verd i blancs que estan empatats a la zona mitjana alta de la taula amb 17 punts, a 6 de la zona de fases d'ascens. Qui perdi, doncs, quedarà molt tocat i el capità de l'Oar, Bernat Correro, n'és conscient.
Està clar, al final és important a nivell de classificació, i però també sabem que jugar allà a Bordils de Girona és una pista complicada, però bueno, està clar que serà un partit també xulo.
Demà, a 8:15, arrencarà el partit al pavelló blanc i verd de Bordils. I ara que parlàvem dels hispanos, una altra selecció espanyola, la femenina de waterpolo en aquest cas, ha passat com a primera de grup a la segona fase de la Copa del Món que s'està disputant a Alexandrúpoli, a Grècia. Les de Jordi Valls, amb Bea Ortiz i Paula Leiton de l'Astralpul Natació Sabadell, van acabar amb derrota als penals 17-18 contra l'Hongria de Rita Kesteli. Avui a les 7, primer duel d'aquesta segona ronda contra Austràlia, en el primer enfrontament entre tots dos des de la final olímpica. Recordem que s'arrosseguen els punts i que Espanya comença segona amb 7 punts a 2 dels Països Baixos de Simón Van de Kratz, una altra de les integrants de l'Astralpool, una de les representants al combinat estatal, ja té assegurat el bitllet per la superfinal a tot això que tindrà lloc a la ciutat xinesa de Chengdu del 18 al 20 d'abril. I d'altra banda, molt més a prop, el Keio Natació Sabadell disputa demà a les 6 a la piscina del Catalunya, a la Sant Jordi, el partit corresponent a la jornada 13 de la Divisió d'Honor. Sobre el paper, un compromís assequible pels de Quim Colet abans d'afrontar en qüestió d'una setmana els partits de Lliga a domicili contra el Terrassa i el CNB a la Lliga i el d'anada de vuitens de final de l'Eurocup a la piscina de l'Ortigia italià. I aquest cap de setmana també arrenca la tercera edició de la Lliga Catalana de Waterpolo Adaptat, que tornarà a comptar amb la presència del Natació Sabadell i ara que els esmentàvem, també el Terrassa, el vigent campió, i el CNB. Són, de fet, els tres clubs fundadors de la competició. Sergio Moyano és l'entrenador del club.
La intenció de nostra i de la comissió de Waterpolo és créixer a nivell Catalunya, a nivell estatal i també internacional. Ara mateix estem una mica estancats en aquest creixement, ja que molts clubs no volen, per capacitats de piscina i tal, no volen fer aquest esport i ens costa molt, però bueno, els tres equips que ara mateix participem tenim moltes ganes de créixer. Encara les condicions aquí a nivell de Catalunya i Espanya no són les adequades, estem intentant créixer a nivell internacional amb la mà d'Itàlia.
En aquest sentit, recordem, a l'estiu es va organitzar a la ciutat veïna el primer trofeu Ciutat de Terrassa de waterpolo adaptat amb la presència de clubs italians, també els clubs d'aquí de casa, i el 2023 el primer amistós Catalunya-Itàlia. Deia Moyano que ara estan intentant sumar més federacions i més països a la causa, però que el que més costa és trobar jugadors aquí a casa.
No, ens costa trobar molta gent. Aquí a Sabadell hem fet accions per apropar-nos, a fer jornades de portes obertes amb l'Ajuntament, i ens costa molt fer arribar el missatge de que vinguin a provar l'esport. És un grup molt reduït, som 11 jugadors i jugadores, i necessitem gent perquè vinguin a fer els entrenos, per fer els partits. Sempre anem justos perquè poden haver-hi lesions, i bueno, pues, ens costa anar a buscar aquesta gent. I bueno, us animo a venir a participar el proper divendres a fer un entreno, si voleu.
Doncs portes obertes. Avui mateix, divendres, tota la informació a l'Instagram del CNS Waterpolo. Un d'aquests jugadors de l'equip, per cert, és el Gerai Carmona, que ens deien, per la seva qualitat, és l'Álvaro Granados de l'equip.
L'objectiu del Sabadell és intentar guanyar, com sempre hem estat fent, intentar guanyar els partits, quedar primers a la Lliga i aconseguir la Copa de la Lliga i de tot el que ve davant després.
El primer partit d'aquesta Lliga Catalana, d'aquesta nova Lliga Catalana de Waterpolo adaptat, serà diumenge a 11:45 del migdia a la Nova Escullera. I sintonia del Dakar per última vegada, perquè, com dèiem al principi, aquest rally, el més famós del món, posa avui el punt final a l'edició del 2025. Si no hi ha cap contratemps d'última hora, Sergi Giralt el completarà. Al costat del pilot Lluís Pedrals, la parella en la qual hi forma part el copilot sabadellenc, arriba a l'última etapa en 16a posició a la general i ahir van ser novens a la penúltima jornada d'aquesta competició de cotxes clàssics. Aquestes eren les impressions de Giralt poc després de baixar del seu Mercedes G.
L'última etapa d'aquest Dakar tan complicat per nosaltres. El cotxe del Gens ha donat una miqueta de problemes. No hem pogut lluitar en cap moment per posicions de dalt. Però bueno, he après moltes coses, m'ha ensenyat moltes coses. Espero, si torno algun any, poder-les aplicar. Però bueno, avui ha sigut una etapa curta. Pel tema de la boira ens han suspès els tramos que hi havia. Només hem fet un, el primer. Està molt difícil, al mig de les dunes, amb molta sorra, els cotxes s'enganxaven, però bueno, l'han passat bé, estic content de com ha anat la navegació per carts, no hem tingut cap problema. He fet 5ens, i demà hi ha última prova, amb un tramo també de navigation test, i a veure com ens va, i acabem, i cap a casa.
Doncs l'etapa d'avui, que constava tot just d'una especial de 33 quilòmetres i 115 d'enllaç a Xuba i tal. Els pròxims dies també parlarem amb Sergi Giralt perquè ens faci una valoració de com ha estat aquest tercer Dakar per ell a nivell personal. Nosaltres ho deixem aquí, us enviem una salutació ben forta de la Rocío García a les vies de so. Recordem, ens hi tornem a posar diumenge a 3:45 amb aquest Sabadell en joc des de la Dani Jarque, Espanyol B, Centre d'Esport Sabadell. Abans, d'aquí a 25 segons, el Notícies Migdia, amb la Núria García. Bon cap de setmana, adeu.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.